Hola, benvinguts i benvingudes a Invisibles, l'espai on fem visibles aquelles petites editorials que per les seves circumstàncies no són conegudes ni els seus llibres es poden localitzar fàcilment. Avui tenim a la Olga Resina i el Sergio de Oso Còmics. De fet, hola, ells són Oso Còmics en total. Així que hola, Olga, hola, Sergio.
Hola, bon dia.
I començarem amb una pregunta que faig habitualment a totes les editorials, que és que les microeditorials, com la vostra, sou bàsicament obres, homes, orquestra. En el vostre cas sou home i dona orquestra, perquè sou l'editorial, sou vosaltres. Com ho feu per fer tota la feina que suposa l'editorial i publicar els llibres?
Bé, sí, efectivament és una editorial familiar, perquè també formem part d'un nucli familiar, i realment som nosaltres dos. Sí que hi ha altres serveis que externalitzes, no? El tema de traducció, però realment tota la resta, maquetació, la part de retolació, etc., sí que recau sobre nosaltres. No només això, sinó de gestió de la distribució, etc., no? Això també és bonic, no? Vull dir, poder tocar totes les tecles també és un privilegi en aquest tipus de feina, no? Vull dir, també, no sé, també ens considerem, el Sergio i jo, com persones bastant així, que ens agraden provar noves coses, som bastant inquiets i també feines molt, molt monòtones o molt constants, doncs suposo que no ens enganxaria tant com sí que és la editar i amb totes aquestes, diguéssim, branques que anem tocant de diferent manera, no? Hi ha unes que ens agraden més o menys, no? Sí que hi ha alguna que dius, mira, potser aquesta, si pogués fer una altra, doncs millor, no? Però, bueno, entra dins de diguéssim, de la diversitat. No sé què opines tu.
Bueno, ens complementem bastant, perquè precisament coincidim en que el que més li agrada a un, a l'altre tampoc no li fa tanta il·lusió, i llavors anem compaginant entre un i l'altre.
El que no he comentat, que era important, és que Oso és una editorial especialitzada en mangas, o sigui, només publiqueu mangas, en català i en castellà, però molts en català, i que una cosa molt curiosa és que viviu a Prades i l'editorial està localitzada a Prades. Vull dir, teniu una microeditorial amb un àmbit tan reduït com és el manga i en el món rural, us deu haver suposat problemes addicionals als que ja tenen de per si les petites editorials. Vull dir, com ho heu solucionat o com ho feu?
Bé, sí, és un hàndicap. Però sí que nosaltres ho veiem, que aquestes dificultats que tenim per estar en un poble de 600 habitants i tothom que ens descobreix allà passejant, fent turisme, diu, què feu aquí, no? Hauries d'estar a Barcelona o a Reus, que és la nostra, diguéssim, capital. Nosaltres ho tenim bastant clar, que defensem viure en aquest medi rural perquè tot el que ens suposa de sobrecost, perquè costa més enviar un llibre, és a dir, és més car, i tot el que ens dificulta, ho veiem com una inversió de qualitat de vida.
És una filosofia de vida. Estem lluny de tot, però també això és el que també ens agrada.
El pes, diguéssim, que veig és el tema de l'enviament de llibres, sobretot per la resta, més o menys, us resulta igual el fet d'estar a Barcelona o estar a Prades.
Bé, clar, és com si ara avui en dia la gent, amb aquest canvi de feines, del teletreball que hi ha hagut degut a la pandèmia, doncs ha vist que pot treballar a qualsevol lloc sense deixar de que aquella feina doncs fos eficaç, no? Això nosaltres ja ho fèiem abans de tot això, ja ho demostràvem, vivint en un poble i podent, diguéssim, distribuir a nivell de tot l'estat. Bueno, la gent ara ja veu que és possible, això ja, aquestes barreres ja inclús ja no existeixen. L'únic que sí que, clar, la qualitat de vida que tens allà realment ens costaria molt, no sé si jo almenys no em veuria capaç de traslladar-me a una gran ciutat, i més tenim família, tenim els nostres fills que ja és com un paradís, van caminant a l'escola, gaudeixen, vull dir, és que és un altre món. Si no tinguéssim aquesta bombolla de naturalesa, tranquil·litat, aquest món rural, doncs, i l'haguéssim de sacrificar potser per anar a ciutat, jo crec que no hauríem de buscar una altra feina que ens impliqués, doncs, viure a Prades i mantenir aquest estatus o qualitat que nosaltres defensem com a qualitat de vida.
Si voleu, ja entrem en el camp de la pròpia editorial. Veu començar, si no vaig errat, publicant un còmic que, de fet, vas dibuixar tu, Olga, que és de Supercatalà, i que a més ha sigut una cosa molt diferent al que us heu seguit fent. Ens podeu explicar com va començar l'aventura de Supercatalà?
Sí, l'aventura del Supercatalà, jo ja em dedicava a la il·lustració de ben joveneta. Evidentment, Arriben moments a la vida que has d'escollir. Jo vaig decidir fer la carrera de Biologia i deixar el tema de l'il·lustració aparcat. I bueno, són aquelles coses que sempre tens i que mai saps quan poden tornar a aparèixer o et ve de gust fer. Bé, passat el temps i tot això, jo vaig tindre un moment, sobretot que em va coincidir amb el tema de la maternitat. També feia una feina de guia de muntanya, d'esports d'aventura, i llavors, clar, evidentment, la panxa que portava a sobre no em deixava fer segons quines activitats físiques, que les feia, però sí que l'havia de vigilar molt, i just després de tindre el primer fill, a l'Olià, sí que va ser un moment de voler jo també estar a casa amb la criança del meu primer fill, i sí que va ser un moment que vaig dir, mira, ara és ideal, em ve de gust, perquè jo tampoc no puc estar quieta, doncs ja que deixo de banda una mica aquesta feina que la continuava portant el Sergio, doncs jo vull tindre el meu moment, no? I ho vaig trobar idíl·lic, supercomplementari, no? Tindre la criança i poder fer una feina a casa, precisament parlava de les feines a casa o teletreball, com vulguis dir-li, i com qui no vol la cosa, doncs bueno, va sorgir que vaig crear, juntament també amb el Sergio, que també hi participa, i altres col·laboradors, sobretot amb el primer volum, doncs va sorgir la història del Supercatalà, que també va lligat molt bé en el moment en què ens trobàvem social, i que jo també necessitava expressar la meva opinió dins.
Si no recordo malament, es diu Supercatalà. Espera, que el tinc aquí. Això és Supercatalà, diari d'un català indignat. Que, de fet, jo, el protagonista és un indignat del 15M, pràcticament, es pot dir.
Bueno, no sé si és el 15M.
Bueno, és una mica posterior, però
bueno, no, va ser...
Sí, el 15M, independentista... Va haver-hi...
Bueno,
ho té tot.
Sí, bueno, va coincidir molta cosa en què després, socialment, hi ha hagut molts aspectes que podríem dir que cobreix el Supercatalà, però no eren resultat d'aquests moviments. És a dir, era un neguit personal davant d'una crisi econòmica que a mi realment m'enfadava, vull dir, m'indignava, perquè sempre paguem, diguéssim, els petits respecte de les grans males praxis de les grans. En aquest cas, em centro molt en el poder financer i diguéssim, la feina dels bancs. I aleshores, doncs, bàsicament, aquest va ser el motor de poder fer una catarsis, expressar-me a través d'aquest personatge que és el Supercatalà indignat i que, en conclusió o en definitiva, o el missatge d'aquest primer volum era que tots podem ser supercatalans i que no necessitem esperar que ningú ens canviï les coses, sinó que ho hem de canviar per nosaltres mateixos, no? Hauríem de començar nosaltres a fer-ho. I era una mica la figura aquesta del personatge, que és, no deixa de ser una història d'humor crític, de crítica social.
M'heu muntat l'editorial per poder editar el Supercatalà?
Bé, la història va a posteriori. Vam crear aquesta primera aventura del Supercatalà, és un projecte que ja el teníem finalitzat. Va estar parlat i comentat, vam anar a parlar, aviam, el que fa primer un autor és anar a buscar a editorials, no? Vam trucar a diverses portes, alguna se'ns va obrir, però què va passar? Que vam veure l'altra cara de la problemàtica que tenen els autors. Les condicions són pèssimes. Jo no dic, també et podré parlar com a editorial, que també no és clar que les tinguem bé, no?, les condicions. Sí, sí. O sigui, ni els autors ni les editorials, diguéssim, podríem dir que tenim unes condicions gaire lloables en aquest món o en aquest sistema que està format al tema de la producció de llibres. Doncs, bueno, jo com a autora i també el Sergio vam veure que bueno, són unes condicions que no... Dic, com pot ser que es puguin acceptar, no? És a dir... Aleshores vam prendre la decisió, després de tocar diverses portes, tindre alguna oferta, doncs vam dir, bueno, no, doncs mira, no entrem en aquest joc, que no el considerem just, i autoeditem, no? I aleshores, per poder fer això, evidentment, vam crear el CGI Oso Còmics.
I com veu saltar, després de publicar Supercatalà, a començar a publicar mangas?
Doncs gràcies al Supercatalà i a les bones... ventes i rebuda que va tindre, vam arribar a fer 4 volums i gràcies a això, diguéssim, els recursos que anàvem adquirint ens permetia fer el següent volum. És a dir, no, el que no anàvem a fer el ja està en contra de tot aquest sistema bancari i tot, és demanar cap mena de crèdit per poder fer realitat els somnis o els projectes, no? Perquè al final acabes sent víctima del sistema aquest, no? Llavors sempre dèiem, pues, tranquil·lets, anem fent. Llavors això ens permetia treure un volum per any i, bueno, com que van tindre molt bona resposta, el número 1 ja portem la segona edició, vam fer un petit calaixet i aleshores vam, Sergio, decidir ampliar i introduir-nos en el món del manga, però sobretot perquè no hi havia el tema de l'edició en català.
De fet, el volum 4 del Supercatalà vam fer un canvi. O sigui, de lectura occidental vam passar a una lectura oriental. O sigui, ja va ser un previ a el que passaria posteriorment.
Sí, això ho vam fer també expressament, perquè va molt lligat al títol últim, és La desconnexió. Diguéssim que el Supercatalà es desconnecta del sistema, no? I sí que vam voler fer, ja estàvem encarats, ja estàvem treballant, com diu el Sergio, el tema de passar a l'edició de manga, ja ho vam fer en format
oriental, sí.
Sí, aleshores...
Literatura invertida.
Sí, aleshores, inclús el tamany, el format de Kobon, etc. I, degut a aquest fet, doncs, quan el vam publicar, sí que es va considerar com el primer... manga en català fet per catalans, no?
Ah, està bé. Bé, llavors també us heu especialitzat, després explicarem més, sobretot en mangas, diguéssim, antics, dels anys 70. Té algú a veure que els drets d'autor puguin ser més barats d'aquests mangas o és una qüestió de què us agraden més?
Aviam, no. El preu és el preu. És igual si és... De fet, hi ha més dificultat en adquirir una llicència clàssica. Hi ha molta més, i més ara, hi ha molta més dificultat en que te la puguin donar pel fet de que, a més, els implica també més feina. Tot i que també pel fet de que, clar, han de retrobar els autors, si estan encara actius, doncs encara, però si han deixat de ser actius o si realment doncs han mort, trobar els hereus, aquí té, diguéssim, els drets. Vull dir, els implica una paperassa addicional i, per tant, moltes agències japoneses el que volen és fer feina, treure el màxim de llicències en un any. Això es implica, doncs, treballar-s'ho més i sí que ho deixen com més aparcat i com que costa una mica més. El preu és el mateix.
També és la dificultat de trobar els materials, les obres...
originals, no? Clar. Igual les deuen tenir apartades en un calaix i han de buscar-les, no?
És arqueologia.
O te diuen que realment ja no en tenen.
Sí, sí, que no tenen el llibre en físic.
Que físicament i que no el
en
poden...
En algun cop l'hem hagut de buscar nosaltres, expressament, sí. Perquè no, diu, no te'l podem servir i no és qüestió de preu. I a més, després també, a nivell de l'editorial, el treball que hi ha és monstruós. És a dir, clar, nosaltres ara hem tret alguna sèrie que més tard, si vols, el comentem, molt, molt nova i actualitzada, sí. I clar, és una passada, venen tot digitalitzat, vull dir, clar, nosaltres amb el tema dels clàssics, si et diem de que majoritàriament et ve en físic, evidentment no és en un estat gaire bo.
Gaire bo, clar.
Implica una feina d'escaneig, restauració, de coloreig, etcètera, que vull dir que no tothom es veu capaç, bueno, sí que es veu capaç, però vull dir, no li surt rentable fer-ho, no?
Clar, és molta més feina que...
Clar, moltes hores.
Clar, moltes hores. Hem de parlar dels vostres mangas i, per tant, primer hem de posar la música que cal.
Puede dominar y con él su robot Mazinger.
Òbviament, vosaltres sou els grans, no sé com dir-t'ho, els grans ambaixadors de l'obra del mestre Go Nagai a Catalunya i a Espanya, i com tothom sap, o hauria de saber, Go Nagai és l'autor de Mazinger Z, que segur que tota una generació de nens, quan han sentit aquesta cançó, ràpidament l'ha identificada amb Mazinger Z, que és un mite per tota una generació, i és un mite de gent que quan la vam veure, de sent petits, no sabíem ni què era el manga ni què era l'anime. Ni sabien que hi havia un senyor que es deia Go Nagai, que era el seu autor. Però bueno, ens en podríeu parlar una mica de com veu començar a editar les obres del sensei Go Nagai?
Bé, el que teníem clar és que al ser una petita editorial no podíem optar a obres molt comercials. Val? Perquè aquí ja entres amb unes puges i amb unes aportacions i inversions molt grans que no hi pots entrar, no? A no ser que tinguis un bon calaix o tinguis el suport econòmic al darrere d'algú altre, no? Però, bueno, també tampoc no era el nostre objectiu. Nosaltres ens venia de gust portar obres en què nosaltres les vam gaudir. Vull dir, què millor portar l'obra que tu has conegut, que l'has gaudit, que en coneixes i que realment no hi és i per tant, tu fas d'ambaixador, com molt bé has dit. I, bueno, això sí que ho va tindre molt clar el Sergio. Comenta tu...
Bueno, sí, sí, clar. Jo soc de la quinta, sí, del Mazinger Z.
Igual que jo.
Sí, sí, sí. Llavors, clar, ho teníem clar que aquesta proximitat que teníem cap a l'obra i cap a l'autor, pues, que millor que aprofitar-la. I vam decidir tirar per Gonagall.
Sí, ja érem fans, no, de l'autor i aleshores, clar, bé, coneixíem que aquest autor és un home molt prolífic. Ens vam quedar estancats amb la sèrie, sí, en bucle, que sí, dic jo, i diem, com és possible? Perquè nosaltres sí que ja fèiem seguiment d'aquest autor. Nosaltres comprem obres pues, italianes o franceses, on es pugui publicar d'aquest autor i ja les gaudíem d'aquestes obres. Dic, com és possible que aquí...
No sé, sí, no sé, només s'ha publicat, no, Mazinger, res,
sí,
més.
Sí, sí, i aleshores, i constantment, no? Dic, no pot ser, aquesta riquesa, doncs mira, pot ser la manera d'ajuntar tot, és a dir, un autor que el coneixem, que el gaudim, que no hi ha res, doncs vinga.
Tan prolífic com és i amb una, sí, obra tan extensa.
A Oso Comics heu publicat tota una sèrie, estic veient, clar, és el problema de la ràdio, que no us podem ensenyar les coses, però estic veient els mangas de Mazinger Angels i Mazinger Otome, perquè Gonagai ha tirat del fil de Mazinger i ha fet... Clar, aquí només ens va arribar l'anime de Mazinger Z, però hi ha un centenar d'obres de Mazinger. I com és que hi ha anat tirant del fil i per què vosaltres heu seguit... De fet, algun d'aquests mangas estan publicats fa només 10 anys, diria jo. Mm. I per què heu publicat? També per què heu tirat del fil i publicat els mangas aquests més moderns?
Bé, al principi de tot, tu quan entres en contacte amb la gent del Gonagai, tu pots demanar, diguéssim, la carta als Reis. Sí. Però clar, si ets una editora petitona, has de demostrar un cert la teva feina, si aleshores no podíem optar allò que volíem. Aleshores, de les opcions que teníem, vam escollir aquelles que creiem més convenients portar-les. El que sí que estava clar és que volíem iniciar amb el fil del Mazinger, sí, perquè realment és el que tothom aquí coneix, i aleshores aquí també facilita una mica l'entrada de la sèrie que portéssim. Especialment Mazinger Angels, nosaltres, perquè per primera vegada, sempre la sèrie Mazinger, evidentment es fa, de fet ara, l'any passat va fer 50 aniversari del personatge Mazinger Z, evidentment es va fer en aquella època, estava amb aquelles condicions socials que hi havia en aquell moment. Ara, han passat 50 anys, tot ha canviat. Sí que volíem portar alguna cosa de que fos com més nova, més fresca, no tant... es deia que també el tractament que feia les dones era com més secundari, evidentment, per totes aquestes connotacions socials que vivíem llavors i que ara ja no són així. Volíem portar una obra més fresca i vam creure les Mazinger Angels, que per primer cop no necessitaven el Koji Kabuto i el Mazinger per ser elles les heroïnes. S'ajunten com si fossin les Àngeles de Charlie, les noies Mazinger, i són elles que lluiten contra l'univers de les bèsties mecàniques. Llavors ho vam trobar fabulós. És portar l'obra de Mazinger Z, però renovada, i que aquí té cabuda pues, tothom.
Amb aquesta obra també apareixen tots els personatges de l'autor. O sigui, també fa un repàs de tots els seus obres més importants.
Sí, que em va sorprendre que no només ha fet molts robots que es diuen Mazinger, després de Mazinger Z hi ha hagut molts robots que es diuen Mazinger, Mazinger X, Mazinger... Bueno, jo no me'n recordo de tots, però inclús em sorprèn que és que inclús recupera els dolents, recupera el Baron Ashura, el Conde Broken, les bèsties mecàniques, aquesta, com si reciclés la seva pròpia obra i li donés una altra visió, no?
Mm. Ell utilitza com a recurs sempre, moltes vegades, l'obra extensa que té darrere la torna a plasmar en obres posteriors.
Sí, fa spin-offs perquè ja li funciona, va incorporant generacions noves a les seves sèries i aleshores pues, això li permet anar renovant i els que el seguim de sempre, també ens fa gràcia veure una altra visió del típic món de la sèrie Mazinger. Sí. No? Inclús la Mazinger Otome és una paròdia una mica esbojarrada, on què passaria si el Mazinger fos una noia androide i va a l'institut. Clar, és una bogeria, això. Sí. Però fa molt riure, està molt ben plantejada i enganxa molt el jovent d'ara. Aquesta és una de les sèries que realment ens ha sorprès la bona rebuda que també ha tingut, tot i ser una mica anada d'olla, que dic jo.
No, Mazinger o Tome realment és... Me'n vaig passar molt bé llegir-les, molt esbojarrat. Sobretot els que tenim una referència de la sèrie clàssica ja és divertidíssima. De pas també ens podríeu plantejar, explicar i explicar als lectors les altres sèries de Gonagai que teniu a Oso Comics, que si no recordo malament són Cutie Honey i el Dynamic Heroes, que també és un dels primers, si no me recordo malament, dels primers crossovers que es fan en el manga japonès.
Sí, el Dynamic Heroes és una passada. Vull dir, és l'explosió màxima de la nostàlgia que algú busqui alguna cosa del Mazinger i no vulgui un format manga perquè no està acostumat a llegir-lo. Jo recomano el Dynamic Heroes. És una sèrie de 4 volums, a tot color, atípicament a color, on pots veure els personatges clàssics, però totalment actualitzat, és a dir, amb un fil argumental que ara et ve de gust llegir-ho, no el veus antic. I, per tant, s'ajunta aquí, diguéssim, totes aquestes propietats que fan que el nostàlgic gaudeixi, però màxim. Està fet especialment perquè les noves generacions doncs, també s'afegeixin. Era un projecte que havia de ser digital, on es veu tots els grans protagonistes, personatges, no?, coneguts, mítics de Gonagai. Hi ha Devilman, Mazinger, Grandizer o Goldrake, Keter Robot, que també l'hem tret ara fa poc, Cutie Honey, no? O sigui, el màxim d'ell, és a dir, un crossover esplendorós, no?, mantenint l'essència del clàssic i concentrat en 4 volums. Aleshores, per tant, nosaltres també, quan veure aquesta sèrie, dic, ostres, que això ho hem de publicar, tot i que sigui a color, no?, i implica més cost, però vull dir, et permet que aquests lectors puguin entrar i ens entren molt bé. Era un projecte molt ambiciós que ja estava fet i dibuixat pel Kazuhiro Ochii, que és l'encarregat de l'animació de molts altres, de Grand Mazinger, etc., que es va veure estroncat per qüestions legals de copyrights, no?, amb Toei, segons sabem. Aleshores, el que sí que no van voler és que aquest projecte, que no podia ser real digitalment, no es perdés, perquè realment és molt bo. I aleshores van trobar la manera de fer-ho imprès a paper.
I de Cutie Honey, què ens podeu dir?
Bueno, l'heroïna mítica. És la primera vegada que un personatge femení és protagonista en una obra manga. Llavors és la Magical Girl per excel·lència, mare de totes les que vindrien després, i clar, Gonagai, una de les característiques més típiques d'elles és el...
L'Echi.
No, és el que és un transgressor. Llavors, en aquesta obra apareixen els primers nus, tenia que ser una sèrie... Bueno, en l'hora de fer la sèrie televisiva, l'ànime, va crear molta polèmica, també. És el que a ell sempre també li ha agradat. I és una obra mestra de les seves.
Sí, es pot puntualitzar que seria, a diferència de les Magical Girls, que tots coneixem o gaudim, com Sakura o Sailor Moon, és una Magical Girl com a dona, no com a nena. I això també permet que la lectura no sigui també tan juvenil, sinó que també permeti doncs, un lector, diguéssim, més adult la pugui gaudir, no?
El que m'ha sorprès és que és un androide, no té poders màgics, sinó que fet és un androide. Mm. Això és un petit canvi, bueno, que després altres autors han fet el canvi de convertir-les en nenes amb poders màgics. Mm-hmm. I suposo que la pregunta deu estar ja contestada. Us haureu d'haver fet moltes vegades, que és... Suposo que haguéssiu volgut publicar el Mazinger Z original i potser també el Devilman, que és l'altra obra més o menys coneguda, sí, de Gonagai, però no sé si heu pogut o no.
Però ara que aprofites això, també no oblidem el Dororon, que precisament al Japó és l'obra més coneguda de Gonagai, la més entranyable, que tenia que ser una sèrie també infantil, però que al final va agafar un caire una mica més pujat, i... no deixa de ser l'obra pel que se'l reconeix més al Japó. I nosaltres vam ser dels primers que l'hem tret fora del Japó.
Bueno, a Itàlia també.
Sí. Sí.
Però bueno, sí que és veritat, és dins dels grans clàssics, és de 72, 73, no me'n recordo ben bé. Bomba, de personatge, que també surt aquí a les Mazinger Angels, com a secundari, i que fora de a nivell d'Occident, doncs no l'hem pogut gaudir gaire, i nosaltres sí que vam apostar en meditar-lo, no? però clar, evidentment, què passa? Nosaltres, al iniciar-nos en contacte amb l'agència de Gonagai, ja t'he dit, no podíem escollir tot el que volíem, havíem d'entrar, demostrar una feina ben feta, implica més temps i no poder demanar allò que vols. Bueno, nosaltres ho vam considerar adequat i hem fet la nostra feina fins al punt que vam poder demanar un gran clàssic, que és Cathy Haney. També vam demanar Devilman, que està publicat per Panini. Però clar, evidentment, aquí ja entres amb grans editorials que tu no pots contrarrestar les ofertes.
No podeu competir amb elles.
Clar, clar. Aleshores, clar, també és què és el que volem, i què és el que ens deixen, o que passa desapercebut per altres i que nosaltres tenim, diguéssim, la sort de poder-ho portar. Aleshores, una mica ha passat això, i Mazinger Z porta molts anys dins de Norma, i aleshores, clar, aquí, si ens diuen algun dia t'agradaria, clar que ens agradaria, però vull dir, però també és un risc, perquè també és una sèrie que ja s'ha publicat, s'ha editat 3 vegades. Vulguis o no, aquest clàssic, que ja existeixen altres edicions com més noves, tornar-ho a fer, clar, no sé fins a quin punt hi hauria l'opció de que la gent el tornés a comprar, quan realment nosaltres amb la gent que parlem i venem, doncs gairebé tots ja la tenen, no?
Això que estem sentint ara és l'opening d'una sèrie mítica al Japó, que és Kamen Rider, que aquí no va arribar mai. Vosaltres heu publicat el manga i reconec que jo l'he descobert a través vostra, i sobretot la sèrie de televisió l'he vist, és una autèntica fricada, perquè és, si algú es pot fer una idea, és com una de les primeres sèries de l'estil dels Power Rangers, amb què l'heroi lluita contra unes persones vestides de monstre amb unes disfresses de plàstic dolentíssimes, però que a Japó és un autèntic fenomen, que de fet inclús avui en dia encara s'està fent la sèrie avui en dia a Japó. És increïble. Que si ens podíeu parlar una mica de Kamen Rider, que a més crec que és el primer manga que heu sortit del món del Gonagai, d'alguna manera.
Sí, nosaltres ja, evidentment, no només ens hem iniciat i continuem amb Gonagai, però la idea és incorporar diversitat, no? És el que comentava, allà on podem i en els tempos que ens deixen. Amb l'agència de Ishinomori Productions, doncs també feia temps que treballàvem fins que vam poder optar a que ens donés, diguem, el privilegi de publicar Kamen Rider. És com tu dius, és dins del món pop, de la cultura japonesa ja és increïble, és un personatge mític, superreconegut, hi ha referències constants, inclús en les obres molt actuals, des de Chin-chan, des de Doctor Slum, etc. Sempre és molt reconeixible la màscara aquesta de gris que porta.
Bueno, i això crea tot un gènere que és el tokusatsu.
Sí, sí, sí. Aleshores, dins del món del tokusatsu, això sí que és essència.
Ens podríeu explicar pels oients què és el tokusatsu?
Bueno, és més o menys el que tu començaves a explicar, que són sèries són sèries que estan basades en efectes especials, que són aquestes explosions, aquests dolents que van disfressats d'una manera així tan exagerada, que clar, que entre una cosa i l'altra fa que sigui tot un art.
Sí, són sobreactuacions com teatrals, amb característiques, i això forma part de l'ADN de la cultura japonesa. Per tant, aquí anem a un nucli dur del que diríem aquesta cultura japonesa dins del món del manga i, en aquest cas, del cinema i de les sèries. I clar, per nosaltres portar-ho aquí també era el més, no? Vull dir, portem aquí un gran pilar i un gran referent. És una obra també que vam celebrar el 50 aniversari. Hi ha hagut un abans i un després de la publicació. És espectacular, com molt bé has dit, té caires com diguéssim els Power Rangers, que també van ser, diguéssim, iniciats pel Shotaro Ishinomori amb els Go Rangers. Es crea per primera vegada, el Shotaro Ishinomori crea per primera vegada aquest un supergrup que es necessita col·laborar entre tots per lluitar contra les injustícies, no? És també del Shotaro Ishinomori, que el va fer en l'any 75, 1975, i l'únic que sí que, mentre un té una línia molt més profunda, que seria Kamen Rider, la branca aquesta del Sentai o dels Go Ranger o Power Ranger, més ben conegut, que és la, diguéssim, la franquícia americana que van treure, doncs seria com més un contingut més blanc, no? Més superficial d'acció.
Vosaltres, tot el que publiqueu, tot, ho publicau en català i en castellà. Sou una editorial que publica manga en català. És complicat? Ja sé que és molt més reduït el món editorial català que en castellà. Vull dir, és complicat? Com us ho feu? Us surt rentable? Ho podeu mantenir?
Bé, nosaltres és un tema que... nosaltres ja quan vam iniciar el projecte, al ser petit sempre dèiem, aquí, al no haver-hi manga en català, hauria d'haver-hi... L'ideal seria que fóssim especialitzats només en publicar manga en català. Però vam voler provar també agafar la doble edició per la por de que, clar, no hi ha manga en català, tothom deia que no hi havia perquè no era rentable, dic, aviam si ara iniciarem un projecte on tindrem l'acabament al minut 2, no? I aleshores vam dir, no, agafem les dues edicions, castellà i català, i veurem per on van els camins. Què vam veure? Va haver-hi EDT o Glenat, cobria molt bé aquesta part de l'edició de manga en català fins que va desaparèixer i va haver-hi un moment de sequera, que dic jo, d'edició de manga en català. Sí que existia, evidentment, els grans bestsellers de Bola de Drac, però és que, clar, és que no fer això seria ja com un crim, no? És a dir, hi havia aquesta continuïtat perquè és la que més ven, i fora d'això, doncs, el desert, no? Clar, nosaltres iniciar editorial petita en exclusivitat en català, dic aquí, també no poder fer la publicitat, després si vols en parlem de com nosaltres accedim als punts de venda, ho veiem bastant ferrugós i vam voler fer aquesta jugada de la doble edició. Menys mal que la vam fer, perquè clar, nosaltres comencem i te puc dir que les nostres primeres ventes en català van ser de plorar. Les Mazinger Àngels, nosaltres amb tota la il·lusió, mira, en català, perquè a més vam ser notícia de dir Mazinger Z apareix editat en català. Dic, mira, és que clar, la gent ara s'adonarà.
Perquè el Norma només l'ha dit en castellà.
Sí. No s'ha fet Mazinger Z en català. I clar, nosaltres hem tocant aquesta sèrie tan mítica, tan coneguda, amb edició en català. Aquí sí que esperàvem nosaltres una resposta del lector més actiu, de suport, i no, es vam veure de dir, uf, Sergio, que aquí veiem passar les boles aquelles del desert, no? Dic, menys mal de l'edició en castellà, que sí que l'estem tirant endavant, estem tenint les nostres ventes, no és per tirar coets, però bueno, podem sobreviure, i ens vam quedar una mica així. Evidentment, nosaltres tenim un compromís d'editar en català, i ho vam tirar endavant, no? Vam fer el 2, de que això és qüestió de temps. Pensa una cosa, nosaltres, quan entràvem en contacte amb les llibreries especialitzades i dèiem, tenim manga en català, Mazinger i tal, clar, dius, ostres, això qui s'hi nega, no? Pues totes ens van negar, vam estar ben bé com un parell d'anys que ningú ens agafava l'edició en castellà i l'edició en català, excepte d'una petita llibreria, i potser inclús més tard, podíem dir dos, que es van defensar des del primer moment, la de Crític de Vic, i dins de Reus tenim Terra de Còmic, que realment ens van dir, bueno, Crític només exclusivament en català, però Terra de Còmic ens va agafar algun exemplar així castellà i català, però clar, d'això no podem viure, no? Realment va ser nosaltres una bufetada de realitat i, bueno, vam dir, tirem endavant, això és qüestió de temps, s'ha de treballar, hem d'acabar d'editar.
Havia el tema de la demanda i l'oferta, o sigui, no havia demanda perquè no havia oferta, però tampoc hi havia oferta perquè no havia demanda.
Sí.
O sigui, estàvem en un bucle tancat.
Era allò de que és abans l'ou o la gallina, no?
Sí,
el vostre
clar,
cas.
Les llibreries... Dir, bueno, sí,
és qüestió de picar una mica, veient què passa.
Les llibreries, que el fàcil és... jo no venc manga en català, dic, però bueno, però si no el tens, és que no me'l demanen. Dic, bueno, és que... Dic, nosaltres a Prades tenim una petita llibreria on nosaltres venem el nostre catàleg i jo els hi explicava, dic, és que jo a Prades venc el 70% en català i el 30% en castellà. Vull dir, clar que és un poble, però la gent que em ve a comprar és de fora. Vull dir, per tant, no són gent de Prades, no? Vull dir, jo els hi donava aquesta explicació, dic, home... doncs poques entraven de començament. Sí que posterior hi ha hagut com un gran moviment de demanda social de manga en català. Sí que nosaltres hem cregut que hem iniciat aquest camí. Moltes grans editorials suposo que ens han vist una mica amb el fet de que, com és, tothom els deia, com és que una editorial familiar perduts allà a la muntanya estan apostant, podem dir nosaltres, amb els nostres, sempre ho hem dit, els inicis i tot això, els números no eren rentables, no eren viables, però ja era per creença de dir, bueno, les coses, si nosaltres som del parer, si et trobes una barrera, trobes un no, és qüestió d'anar picant fins que trobis un sí. Potser no podràs picar, fer un gran camí, però a veure si trobem una drecera, no? I sempre hem de trobar el camí perquè jo pugui ser realitat, no? I aleshores, nosaltres, com que som molt perseverants, doncs vam continuar apostant i fent la doble edició. També cal dir, molts ens han dit, podíem dir que sí, no?, que, clar, trèiem uns títols que no eren uns bestsellers, per tant, que també, o títols ninxo, que costen més de que la gent pugui entrar o comprar. Però també val a dir que, en contrapartida, sí que hi ha un nucli important que ens ha acompanyat des de l'inici, quan es va començar una mica a despertar tot, de seguidors i de lectors de manga en català, que crec que són aquests que han fet possible aquest canvi, que les grans editorials es decidissin a fer aquest canvi, que ho tenen ben muntat, és que, clar, TV3 o el que sigui, clar, és una altra... És una altra.
Ara el que estan traient són mangas de sèries que, bueno, durant molts anys TV3 no ha fet anime en català, això s'ha notat, i ara que tornen a fer anime, sí que es veu que les sèries que fa TV3 ara editen el manga en català.
Bueno, clar, està, tot això està ja pensat.
Sí, clar. Clar,
està ben articulat, és a dir, aviam, és a dir, estem en un moment que el manga en català és impossible que no funcioni. Impossible. Perquè estan traient obres que estan conjuntades amb TV3, que és, diguéssim, el detonant de les ventes, i està tot ben coordinat. I, a més, són títols bestsellers molt comercials. És a dir, a mi no m'entraria, jo com a lectora de manga en català, no m'entraria que un any més tard se'm digui que és un fracàs. Aquesta aposta no pot ser, vull dir, està tot ben articulada. Ara, que els números que potser venen no són els que els agradaria en comparació amb l'edició en castellà, això és una altra cosa. Però que aquests projectes que estan iniciat ara siguin viables per si mateixos, si em diuen el contrari, no m'ho crec.
No ho dic perquè això té referència a una polèmica que hi ha hagut en el món del manga en català fa poc, amb una de les grans editorials, que és Ibrea, que no publica res mai en català, però bueno, potser no sé si voleu entrar en el... Que inclús, Ibrea ha dit que és que no són rentables mai i punto. I per això ells no publiquen mai.
Bueno, és legítim que ells decideixin no fer manga en català, és legítim.
També hi ha un factor de localització. O sigui, estem parlant d'una editorial que la base mare està a Argentina. Llavors, les sensibilitats són... poden considerar-se diferents, també. Tenint en compte que la resta d'editorials, el 90%, estan a Catalunya.
Sí, com molt bé diu el Sergio, depèn d'aquesta sensibilitat, depèn, clar, evidentment, i s'hauria d'acceptar que digués que no vol editar en català, no? Perquè, clar, llavors aquí també... L'únic que... El que sí que no és correcte, diríem, és evitar o bloquejar, que aquí ja no sé com pot anar les coses, no entrem... Vull dir, no som coneixedors, de que el que sí que podem... Però clar, però evidentment podem dir que no s'hauria de bloquejar l'opció de que si tu no vols, un altre sí. Però bueno, també t'haig de dir que nosaltres sabem, hem caminat camins d'altres que realment ens han impedit fer segons quina sèrie o el que sigui. És a dir, aviam, és una realitat que existeix. I al final no deixem de ser, malauradament, un món on que els grans volen ser més grans i si poden apartar algú, doncs ho aparten, no? I bueno, és un joc brut que està dins una mica lligat amb el capitalisme, que nosaltres no, que aquí ja no entrem perquè la nostra dinàmica és totalment diferent i no compartim i tot, i, però vull dir, clar, si una editorial decideix no fer-ho, doncs no ho fa, però vull dir, no seria jugar net bloquejar, però també t'haig de dir que hi ha altres que es creuen que juguen per fora, juguen un joc net i no, i també bloquegen i fan les seves... Millor no parlar, perquè...
No, només ho vull comentar.
Però vull dir que no tot és aigua clara, ni tothom encara que digui això no s'ha de bloquejar. Bueno, no entrem tots en cap joc.
Poden dir que no ho fan i per darrere ho fan.
Sí.
Bueno, i parlant de nichos, hi ha una cosa molt interessant d'Oso Comics, que sou la primera editorial a l'estat espanyol que ha publicat un manga en euskera. I qual em va deixar al·lucinat que cap editorial basca o navarresa hagi decidit fer la prova de publicar un manga en euskera. Vull dir, com va sorgir l'aventura aquesta?
Bé, la nostra filosofia és aquesta, és en pro a la cultura, ja ho estem fent en català, no havíem pogut fer ni en euskera ni en gallec perquè no tenim la suficient respaldo econòmic ni recursos econòmics per poder-ho fer, però seria el nostre ideal poder fer aquest ventall de possibilitats. Vam decidir, el següent pas ja ho teníem pensat feia temps, fer-ho en euskera, i bueno, però clar, no podia ser de qualsevol manera ni qualsevol sèrie. Aleshores sí que ho vam fer amb una molt concret, perquè precisament han creat un CGI nou expressament, que amb això també podem dir que són pioners, perquè han creat el CGI de Science Manga, com a manga educatiu i divulgatiu, i diguéssim que també han sigut diguéssim, dels primers en portar aquest tipus de sèries divulgatives i educatives a aquí, no? Aleshores, bueno, doncs vam dir, aquest és ideal per portar-lo també a Mosquera, que era el següent pas que volíem fer, i tothom es pregunta, ja ens agradaria, però encara no tenim el múscul econòmic per poder-ho fer, que en un futur, si podem, ho farem, no? Però ara per ara, doncs, tot just fa un any que hem començat, hem iniciat amb aquesta triple edició, i no... la recuperació és lenta i no ens dona per més, no? Però, bueno, és aquesta sempre la filosofia, i aquí també podíem ser, diguéssim, pioners en aquest aspecte, que hi ha molt de manga, de molts estils, gèneres, però l'educatiu, que forma part molt de la cultura japonesa en el seu propi sistema educatiu, doncs aquí no s'aportava. Evidentment, no és un gènere que sigui molt comercial, i aquí, clar, tot el que es porta és amb aquesta visió més comercial i superventes, però creia en nosaltres necessari tindre aquesta sensibilitat i aquesta opció, que és molt, molt enriquidora i ideal també per aquí. L'únic que sí que també cal dir que pocs mesos més tard sí que ja ha aparegut una editorial del País Basc, que és Cabe, que ja s'ha iniciat en el món del manga en euskera. Ens coneixem, ens hem presentat i res, ha sigut qüestió de mesos. Ha sigut, mira, ni nosaltres sabíem que ells, d'ells, ni ells, quan vam aparèixer, van dir, ostres, se'ns han adelantat, no? Ha anat una mica així, perquè ells també es veu que són... Bueno, ha sigut casualitat que nosaltres fóssim els primers, però, bueno, per qüestió de mesos podíem haver estat els segons, no?
Bueno, però sempre és un què de dir, no, hem editat, Oso Comics ha editat el primer manga en euskera. Això sempre ho tindreu com una medalla.
Que tampoc no érem conscients, eh?
Ah, vale, no ho sabíem.
No. Nosaltres sabíem que de manga, de còmic en euskera, hi havia, clar, hi havia menys, no? El mateix que passava en català, però no, allà encara menys. Hi havia menys incidència i menys títols. I jo, nosaltres ens pensava que de manga no vam fer cap mena d'estudi ni res, perquè no fem nosaltres estudis de mercat ni molt menys, sinó és allò que creiem, fem, no? Teníem consciència de que, dic, deu haver-hi poca cosa. Mm. No? És que no sabia ni vaig buscar si hi havia algun títol. Mm. Diu, deu haver-hi poca cosa, per tant, és algú que hem de portar nosaltres, no? I va ser així, i aleshores, quan ho vam anunciar en el Còmic Barcelona de l'any passat, va ser quan la gent es va dir, sabeu que sou, que es pot dir que sou els primers? Dic, ah, sí, no, és que no hi ha cap. Diu, no, que, ostres, estem en el 2000, en aquell moment, 2021, i no s'ha fet... No. Ostres, nosaltres ens vam quedar una mica sorpresos.
Sí, perquè
no era...
en algun moment algú podia haver sortit. Sí, en gallec sí que va sortir algun volum.
Escolta, doncs, moltes gràcies, Olga i Sergio, per tota l'explicació que ens heu fet de la vostra editorial, i, òbviament, tancarem el programa d'avui com s'ha de tancar.
Goyi ya puede volar como Singer sobre el cielo azul. Goyi ya puede nadar con su robot bajo el mar. Mazinger Z es rápido y veloz, con sus enemigos no hay piedad. Puede controlar la paz con su energía mortal. A toda velocidad sus puños vuelan, de su pecho un rayo fatal lanza sin pesar. Mazinger Z, Mazinger Z, Mazinger Z.